Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Ràdio Arenys és informació.
Ràdio Arenys, la retransmissió en directe del ple de l'Ajuntament.
En aquests moments està a punt de començar aquest ple ordinari, el primer ple d'aquest mandat, i serà moment, doncs, ja tenim tots els regidors amb l'alcaldessa a la taula, serà moment, doncs, que comenci aquest primer ple del mandat.
Aproximadament 34 quilòmetres de carril bici. El cost serà de 3 milions d'euros i el finançament l'aportarà l'Estat mitjançant el programa Caminos Naturales. L'import és reduït per un traçat d'aquestes característiques gràcies a l'aprofitament de camins existents. Joan Espona és el president en funcions del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Nous només se'n fan 7 i mig, l'altre tot s'aprofita, trams en aquest moment existents que s'han d'adequar.
Amb la ruta del Fluvià, gairebé la totalitat de la Garrotxa quedarà connectada amb diferents vies verdes, des de la ruta del Ferro i el Carbó que baixa per la Vall de Bianya, amb la ruta del Carrilet que travessa els municipis de la Vall d'en Bas i la Vall d'Hostoles, sumada a la que connecta Olot amb Santa Pau, millorant la infraestructura de tota la demarcació.
Els serveis socials del Consell Comarcal de la Noguera i el Consorci per la Normalització Lingüística han organitzat una formació inicial de llengua catalana de 45 hores. Amb un FM, Pere Gilard, bona tarda.
Bona tarda. L'objectiu d'aquesta formació és proporcionar coneixements lingüístics bàsics de català a aquests nois i noies per facilitar-los la integració a l'entorn, augmentar l'autonomia personal i promoure la igualtat d'oportunitats. En parla Balbina Escolar, responsable del Servei Comarcal de Català de la Noguera.
La veritat és que contents, l'interès hi és, estan contents. El que passa que també no tots és el primer contacte que tenen amb el català, que això també és molt bo. Només n'hi ha un parell que no havien fet cap curs de català, però van a poquet a poquet. També és molt important que la població després ens dirigim amb ells en català, perquè és que si no és impossible que vegin la necessitat d'aprendre aquesta llengua.
Des del servei social s'està treballant en altres accions destinades a aquests menors amb l'objectiu de donar eines i condicions per apoderar aquests infants i joves emigrats sols perquè puguin decidir el seu projecte vital. El curs està finançat per la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya i també per fons europeus.
I encara tenim temps per parlar d'esports, perquè l'Atlètic de Madrid va rebutjar la petició del Barça de pagar terminis al fitxatge de Griezmann, i des del club madrileny tenen constància que a Can Barça tenen prou avançada la tasca de reunir els 120 milions. El club blaugrana tenia la intenció de presentar el jugador francès abans que s'acabi la setmana, però l'acte es podria ajornar fins a principis de la setmana que ve. I això és tot. A les 8 hi tornem. Bona tarda.
El Far, amb Josep Maria Cano.
En un moment on la presència d'animals als circs està en risc, o pràcticament desapareixent arreu del món, i on la supervivència d'aquest espectacle, el del circ, està a hores d'ara en debat, interessant la proposta que ha fet un circ alemany que es diu Handelbast, o Handelblatt, i que ha consistit en, de sobte, van sorprendre a tots els espectadors amb un espectacle en animals tridimensional, un espectacle en animals virtual, una proposta que va permetre que, per exemple, elefants africans, que són dels que sovint no es veuen al circ, es veuen més aviat dels asiàtics, o animals a hores d'ara impensables en un circ, quan dic a hores d'ara parlo ni ara ni en el passat recent, poguessin interactuar entre ells mateixos i amb uns suposats domadors al llarg de tot l'espectacle. És una proposta que crec que està bé. És a dir, no es tracta de tornar els animals al circ, ni molt menys, però per què no oferir un espectacle similar al que s'ha ofert fins ara, aprofitant les noves tecnologies. Qui sap si aquesta proposta seria aplicable també a d'altre tipus d'espectacles. Aquesta setmana mateix parlàvem de la presència de cetacis a determinats parcs aquàtics. Doncs per què no dissenyar un espectacle amb animals virtuals, tridimensionals, on poder oferir la curiositat dels cetacis en un format i en un context on cap animal pateixi i on els telespectadors humans puguin fer-se més o menys a la idea de com seria la convivència amb aquestes bèsties. No és una mala decisió, els ha costat un porron de diners, veurem quina viabilitat econòmica té si només ho fa aquest circ, però si la proposta anés més enllà, segurament també s'abaratiria en costos i, per tant, es faria més sostenible per la resta d'espectacles. Així doncs, benvinguda la proposta, veurem quin camí, quin recorregut té, i des d'aquí estarem atents a quina aplicació es pot fer també en el medi marí. Arrenquem aquesta tercera hora del Far, una hora que sempre ens porta a visitar una de les confraries del nostre país.
El Far, el programa mariner de Catalunya. Varador 2000 us ofereix el preu del peix.
34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27.
El preu del peix.
I avui el preu del peix ens porta a visitar Arenys de Mar. Anem a la cofradia dels pescadors d'aquesta població. Martí Cadellans, què tal? Molt bona tarda.
Molt bona tarda a tothom.
Ha arribat tothom a port o no?
Sí, ja hem acabat de vendre i ja hem acabat ara mateix. Ara mateix acabat de vendre, sí.
I com ha anat avui la venda? S'ha venut molt?
Bé. Hi ha hagut de tot. Hi ha hagut de pedicèpies, llenguados, densos, mullus, molls, dents i dents també, t'ho he dit, sorsos a manta, i ara al final tot ple de gamba, marques de 90, de 100 quilos de gamba, de 60 quilos de gamba, la gamba més proporció mitjana i grossa que petita s'està valorant molt fins a 30 euros, la mitjana sobre 36-37,
sí?
I la grossa sobre 60 euros, més o menys. 55-60 euros, digues.
Déu-n'hi-do, m'has dit sonsos a manta. Normalment, al juliol, sobretot l'agost...
Vull dir manta que es poden agafar més del que poden agafar, que agafen, perquè només tenen un cúpul de 170-180 quilos diaris,
sí.
Però si poguessin agafar anar més, agafarien més. De matí s'ha vengut uns 400 quilos, en 4... Hi havia 4 barques. 3 barques, i a la tarda s'han vengut el resto de 100 quilos, 80 quilos, cada barca que guarda amb els parceros de la tarda. O majoristes petits.
Aquí anava precisament, és a dir, em parles de presència de sonso quan, de fet, altres anys, el juliol, sobretot l'agost, però també el juliol, el sonso davallava força.
No creguis. Allà va una mica de patir, però n'hi havia de més gros, però aquest any hi ha molt de sonso, molt.
I es paga bé o no?
Home, el petit es paga, aquests dies estem pagant a 10 o 12 euros el quilo, o 15, depèn la mida, i el mitjà gros sobre 6, 8, 9, 7, 6, depèn la quantitat de gros que hi hagi. Perquè s'exporta molt de sonso al mercat central, s'exporta. Compra aquí els placeris, però s'exporta molt fora.
Sí? S'està portant molt sonso fora d'aquí.
De fora de del Maresme, sí, però del mercat central, que el mercat central pot anar a Sabadell, pot anar a Lleida, pot anar demà a la matinada, m'entens?
T'entenc. Escolta'm...
Jo mateix cada dia compro entre 100 i 200 i 300 quilos diaris per un criés que tenim a una empresa determinada.
clar. Cal dir que aquesta setmana Arenys de Mar ha sigut festa major, per tant dimarts no es va pescar, o sí?
No, dimarts no, dimarts van fer festa, però és sí, igual. El dematí també hem tingut avui 1.500 caixes de seitor, mitjà, això sí, mitjà, però aquest el peix que feix molt, perquè és un peix molt, molt si no estigui ben seguida, pateix el seitor, diguem-hi. Estic una gran major.
Correcte. Escolta'm, doncs, en tot cas, bona setmana de pesca, pel que em dius, eh? Bona setmana de pesca i bon breu per la gamba, eh? La gamba, que sempre és important.
Sí, no, la gamba s'està pagant per la producció que... La producció que hi ha de gamba s'està pagant. Igual que les camarlà. Igual que les camarlà també ja està fora. Vull dir que hi ha hagut també bastant, en sentit.
Bueno,
també hi ha hagut i s'ha pagat bé, emocionalment també s'ha pagat bé. I ara la mateixa està acabant de vendre la cinera, que ha portat uns 100 quilos de gamba, més o menys.
Sí.
Entre petita, mitjana i grossa, i tot ha anat molt bé, en sentit.
Doncs escolta'm, oli'm un llum, demà tanqueu setmana i veiem com va la setmana vinent. Martí, moltíssimes gràcies.
Bona tarda a tothom.
A reure, molt bona tarda. Adéu. Doncs així ha estat el preu del peix a la cofradia Pescadors d'Arenys de Mar avui.
Varador 2000 us ha ofert el preu del peix.
Navega amb el far.
Què us sembla si ens n'anem d'exposició? Què us sembla si anem a conèixer l'exposició Veles al Port? Cristina.
Sí, que precisament l'ha acollit l'Espai Santa Caterina de la Generalitat de Girona des de la setmana passada. Aquesta exposició és una mostra itinerant del Museu de la Pesca, la Fundació Promediterrània, i és també un homenatge a Lluís Collell, que va fer recopilar i col·leccionar moltíssimes fotografies del port de Palamós, doncs, que han permès resseguir l'evolució d'aquest paisatge portuari i també de les embarcacions que hi amarraven. En parlem, si et sembla, amb el comissari de l'exposició Veles al Port, en Quim Pla.
Quim Pla, molt bona tarda.
Oh, bona tarda.
Com esteu?
Mira, anem fent.
Contents de la rebuda que està tenint o no?
Sí, jo francament em penso que sí.
Sí? Bueno,
sí, senyor.
Escolta'm, hem pogut veure i hem pogut gaudir de... I de fet estem veient i gaudint, resseguint una miqueta aquesta exposició fantàstica on s'expliquen tot tipus d'aparells, de teixits, de manera de bellugar-se a través de les veles.
Sí, senyor. Aquesta exposició és un reflex molt, molt gràfic del que va ser els últims temps de la vela a la marina mercant a les nostres mars.
I van ser temps bons o van ser temps de patiment?
No. Van ser... Mira, només tingues en compte una cosa. El 1860, per exemple... En el món, el 94% de la flota mercant eren vaixells de vela.
Sí.
No hi havia més. Al cap de 15 anys, el 1885, al cap de 25 anys, el nombre de vaixells de vela i de vapors, de vaixells de propulsió mecànica, es va igualar. Al cap de l'any 1900, per exemple, 16, la flota mercant del món era d'un 15% de velers i la resta de vaixells de propulsió mecànica. I el 39, només quedaven un 4% de vaixells de vela. Ara, si repasseu l'exposició, hi ha una foto que es veu a Badia de Palamós,
sí,
amb tota una sèrie de vaixells de vela allà maniobrant i fondejats, que dona la importància de la vela encara a primers de segle. La vela va quedar, a mesura que va disminuir el nombre de vaixells de vela, va anar perdent preponderància en el tràfic transoceànic i va quedar reduïda en el tràfic de cabotatge i gran cabotatge. De totes maneres, aquella, o la foto aquesta que us comento jo, reflecteix molt bé la importància que encara quedava a veure als primers de segle.
Perquè precisament doncs, en aquesta fotografia que ens estàs dient de la vela de Palamós veiem aquests velers que el tenim davant i realment doncs, en pocs anys no, va evolucionar molt tot aquest món ja més motoritzat, podríem dir. Precisament podem veure no, a través d'aquesta exposició des d'aquests primers velers fins a tota aquesta transformació
sí.
On ja va posar-se el motor per davant, diguéssim.
Sí, exacte. Però aquí hi ha aquesta exposició reflecteix també l'evolució dels vaixells de vela.
Sí.
Per exemple, tenim una foto de la fragata Palamós,
sí.
Que va ser construïda, era un vaixell de fusta que va ser construït al Canadà el 1875, que després el va comprar a la naviliera Mates i el va destinar al tràfic amb Amèrica. Altrament, hi ha una fotografia, per exemple, del bergantí goleta de quatre capaus, Sant Mus,
sí.
Que va ser el vaixell més gran que es van construir als Balears, que va fer diversos viatges a Amèrica, i després de la Guerra Civil Espanyola, el varen destinar a Pontó Escola, del flanque del movimiento,
sí.
Que va estar atracat, que tots els que tenim ja bastants anys el teníem molt vist allà en el Vall de la Fusta de Barcelona.
Sí.
I, altrament, tenim un altre vaixell pràcticament coetani, que és la goleta de Tres Pals Pasqual Fores, que va ser construïda a Alacant el 1918, i és el vaixell bessó del Santa Eulàlia del Museu Marítim de Barcelona, que tots tenim vist per aquí a la costa.
Sí, tant.
Exacte. Aquests dos vaixells demostren encara la capacitat de construir vaixells de vela que hi havia al començament del segle XX.
Clar.
Altrament, hi ha una fotografia molt interessant d'una goleta de Bebetxo i Gàbies de quatre pals al carro Vinen,
sí.
Que va ser un vaixell construït l'any 22 a Alemanya com a vaixell escola de l'armadora Vinen. És una adaptació dels aparells al que podríem dir la propulsió mecànica, perquè barco anava equipat d'un motor que li donava suficient velocitat per poder navegar. Totes aquestes coses són molt interessants. La col·lecció Collell,
sí?
És un document interessantíssim per al moviment per l'evolució dels vaixells a través del temps. A més d'aquests vaixells de vela, hi ha una quantitat de fotografies de vaixells de vapor i de propulsió mecànica dragats a Palamós que requereix una anàlisi molt minuciós i ben fet.
Escolta'm una cosa, m'estic mirant les imatges que a la qual fas referència, les vaig recuperant i m'hi vaig fixant. Certament hi havia uns vaixells espectaculars. Hi ha imatges de Tartana, per exemple, o del bergantí
sí.
Boleta. Hi ha aquestes dues embarcacions, per exemple, o aquests dos exemples que són brutals. Però alguna vegada parlant amb mestres d'aixa, és a dir, amb gent que en sap de vaixells d'aquella època,
sí.
I vaixells de fusta, ens deien, però és que les embarcacions estan construïdes, cada una d'elles, per navegar en un mar concret amb un objectiu determinat.
Indiscutiblement.
Llavors, si els vaixells, com tu ens has anomenat, els feien a Alacant o els feien a d'altres jocs, com s'adequaven a poder navegar, per exemple, a fer cabotatge per aquí, per l'Empordà, per la Costa Brava?
Mira, aquí hi ha una d'això. Per exemple, hi ha dues coses absolutament diferents. Són els vaixells de paret rodó.
Sí.
Que són els que porten les veles quadrades transversals. Que aquests estaven absolutament dissenyats per ser transoceànica, per deixar-se portar pel vent.
D'acord.
Perquè des de... Bueno, des de sempre, la navegació a través dels oceans per anar d'un oceà a l'altre, els vaixells s'han deixat portar pel vent. No han volgut lluitar contra la direcció del vent. En canvi, per la navegació costanera,
sí,
es necessitaven vaixells d'aparell i de tall, que en diuen les veles, que són posades en sentit de la línia longitudinal del vaixell de popa proa, que són les que permeten tancar més l'angle amb el vent.
Correcte. Per tant, diguéssim que en funció de quin tipus de navegació volies fer, utilitzaves un tipus d'embarcació i, per tant, un tipus de vela o bé una altra.
Sí, és aquesta la d'això.
Escolta'm, el material amb el que es feien les veles eren el mateix cabotatge que transoceànica o no tenien res a veure?
Sí, les veles es feien, esclar, les veles en seguida l'evolució dels teixits, m'entens? Les primeres veles es feien de cotó.
Sí.
Després els teixits han anat evolucionant i ara les veles es fan de materials plàstics, etc.
Però escolta'm, unes veles de cotó, déu-n'hi-do el pes que segurament acabarien tenint, perquè només la humitat
sí,
ja les
sí,
feia
sí, sí,
ja
sí, les veles
pesar.
De cotó tenien una sèrie d'inconvenients. En primer lloc, la resistència. En segon lloc, que l'humitat ho anava deteriorant.
Sí.
I també amb humitat es deformaven. Els vaixells tenien, un cop arribat a port, tenien que deixar les veles a que s'assequessin amb el vent i amb l'oratge, amb el sol.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, les velocitats no eren molt altes, però, que no? O sí?
Bueno, és que la velocitat és... Sí, mira, un vaixell, els vaixells transoceànics...
Sí?
Navegaven entre, sobre la derrota directa d'un port a l'altre, navegaven sobre uns 5 nusos, 6 nusos. 5 milles per hora o 6 milles per hora, més o menys. Amb això en tenien prou. La velocitat és un concepte relatiu. La pressa és una idea moderna. Perquè per portar segons quins carregaments no fa falta massa pressa.
Ja, ja.
Una cosa és el transport, per exemple, de passatgers, en el qual el vapor va substituir ràpidament la vela perquè hi havia necessitat d'una pressa,
sí,
i, en segon lloc, d'una regularitat amb les travessies, el qual no podia oferir la vela.
Clar.
Ara bé, segons per quins carregaments, això no regia i es podien transportar amb més o menys temps, que no diferia gaire.
Molts homes per portar tots aquests aparells. Estem parlant d'aparells pesats, d'aparells complicats i complexos. Calia molts navegants,
bueno,
o no?
Mira, per exemple, un vaixell, els vaixells catalans d'aquí de parell de creu, que no eren massa grossos,
sí,
portaven una quinzena d'homes de tripulació. I els grans velers transoceànics francesos i alemanys i anglesos de partir de finals del segle XIX, primer segle XX, no portaven massa gent més. Portaven una vintena d'homes i amb això en feien prou.
Per cert, el cordatge, les cordes, els caps, els caps, com què eren, de què es feien aquests caps?
Mira, amb això també, esclar, l'evolució tècnica ja ha fet molt. En primer lloc, els caps eren de cànem.
Sí.
El clàssic, el corda de cànem i d'això. A partir de que la vela va evolucionar, molts caps d'aquests varen ser alambres metàl·lics, m'entens?
Sí.
Una evolució del cap de cànem més resistent, més consistent.
Per tant, quan es va tenir opció, es va canviar del cànem a l'acer, si no, doncs cànem i vinga, i que aguantés.
Sí,
mira,
exacte. No hi va haver massa d'això. En el moment que els pals o vaixells es varen poder fer metàl·lics, amb vaixells metàl·lics, varen admetre o els caps de maniobra que fossin metàl·lics també. M'entens?
Perfectament. Escolta, tot això ho coneixerem visitant l'exposició, eh? És a dir, tot això ho sabrem veient l'exposició amb fotografies, amb imatges i amb moltíssimes explicacions, Joaquim?
Bueno, això sí. Sí, home.
Bueno, home. Doncs escolta'm, Déu-n'hi-do el que hem après aquesta tarda. Ara, encara queda molt més per aprendre i per això ens hem d'apropar a l'exposició Veles al Port, al Museu de la Pesca.
Bueno, és que jo crec que, a més d'això, tots els de la costa, la gent de mar, ens hem de interessar un xic més per la cultura que va crear tot aquest món de la vela.
I tant que sí.
Que no fa massa anys que ha passat. Avui dia estem esclavitzats per la tècnica i per la d'això. Però vull dir que tot va ser un procés d'adaptació de les maneres de fer,
Joaquim,
de la gent de mar a les necessitats que tenia en cada moment.
Ho deixem aquí. Una abraçada. Moltíssimes gràcies.
A tu.
Segueix la llum del far.
Diuen que estic una mica boig, que tinc el cervell sota el ventre, però jo al llit no sé estar-m'hi sol. Vaig néixer amb l'ànima
Dos quarts de set.
El Far, produït per Ràdio L'Escala, Ràdio Arenys, Canal Blau, La Cala Ràdio i Ràdio Delta per la xarxa de comunicació local.
Tenim un cas de semblant al que vam explicar ara fa uns dies, l'aparició de peixos morts, una gran quantitat de mortalitat de peixos, en aquest cas, al tram final del riu Llobregat. Ivan.
Doncs sí, exactament, com bé deies, és un cas molt semblant al que trobàvem molt a prop de Vilanova i la Geltrú, a la desembocadura del riu Foix. En tot cas, aquesta mateixa tarda ens fèiem ressò d'aquesta notícia de l'aparició d'una gran quantitat de peixos morts al tram baix del riu Llobregat. L'entitat ecologista Les Agulles ha denunciat públicament aquests fets aquesta mateixa tarda i ha demanat que l'administració depuri responsabilitats. En tot cas, encara està per confirmar, però aquesta mort, la mort d'aquests peixos, s'hauria produït per un vessament contaminant. Desconeixem encara si és un vessament d'aigües fecals, si és un vessament industrial. Recordem que el riu Llobregat històricament ha estat un riu molt contaminat per abocaments industrials. En tot cas, ara en parlarem. Recordem també que al riu Foix hi havia aquesta alternativa. En lloc d'un vessament contaminant, podria ser també un descens de la salinització de l'aigua. Si aquesta troballa s'ha fet al delta del Llobregat, podria ser una de les opcions. Ara en tot cas, ho coneixerem.
Doncs ho coneixerem d'aquí uns minuts. De fet, és estrany que un entorn tan controlat i un entorn que d'alguna manera doncs està permanentment sota la lupa, bàsicament per tot el que té al seu voltant, es pugui produir un cas d'aquestes característiques. Però, si et sembla, com deies, podem parlar amb algú que ens en donarà 5 cèntims, no, Ivan?
Doncs sí, com bé dèiem, aquesta mateixa tarda l'entitat ecologista Les Agulles ho feia públic, denunciava públicament aquests fets, i tenim a l'altra banda del fil telefònic en Jaume Grau, membre del grup ecologista Les Agulles. El saludem.
Jaume Grau, bona tarda i benvingut.
Hola, bona tarda, gràcies.
Sabeu què ha passat?
Doncs mira, s'estem investigant, perquè ens consta que tant des de les agències rurals de la Generalitat com des de l'Agència Catalana de l'Aigua ja han enviat inspectors molt intentar determinar les causes d'aquest episodi de mort de fauna al riu. Però
Jaume,
encara no tenim notícies concretes de qui han trobat.
Deia, Jaume, estem parlant d'una gran quantitat de peixos. No sé si es té constància de quina és aquesta quantitat.
No, perquè pensa que nosaltres hem estat alertats per una voluntària de la nostra associació, que ens va, aquest matí, molt d'hora, ens ha avisat que ella havia vist el passar pel pont de Llobregat, el 131, el dia que estava, havia vist doncs, molts peixos allà morts, i al migdia, quan ens va passar, ho ha tornat a comprovar, i efectivament, allà, doncs, a dues bandes del riu, dues riberes, diguéssim, hi havia molts peixos morts, i l'aigua molt tèrbola, aspecte, bueno, som, si no s'està analítica, no pots saber realment què hi ha a l'aigua, però l'aspecte sí que era bastant tèrbol i bastant aspecte contaminat. Però bueno, això ho han de determinar les autoritats amb analítiques que correspon i tal. Sí, com sigui, la fauna morta hi era i és una cosa que no és habitual. Per tant, alguna cosa ha passat.
De fet, és sorprenent perquè fa molt de temps que es celebra que lentament, però s'ha aconseguit recuperar la qualitat de l'ecosistema del riu Llobregat. Per tant, és un fet que com deies, no és pas habitual.
Sí, la veritat és que tenim a la comarca, a la Jornada, tenim una llarga historial de lluita en defensa del medi ambient. De fet, les primeres manifestacions ecologistes de Catalunya van ser justament en defensa del riu i part de la contaminació i als anys 70, vull dir, com s'ha documentat molt bé, i és molt interessant, no?, la mobilització de gent del Prat i de Cornellà i d'altres municipis que passaven territori i el riu, al llarg d'aquests últims 40 anys, ha anat millorant molt, ho hem de dir clarament, molt inversions per depurar les aigües, per fins i tot recuperar les aigües depurades que puguin baixar des de més amunt del riu, doncs podem baixar netes i, per tant, tornar la vida al riu, però ocasionalment doncs, en aquest tipus d'episodis. i les autoritats de venir què ha passat i intentar evitar que s'hi anés repetint.
Doncs
això posa en qüestió en tot aquest esforç de recuperació de la cosa.
Home, això hagués passat fa 20 anys i no s'hagués mort cap peix, perquè no n'hi havia.
Segurament no hi havia cap peix que es pogués morir, clar.
Exacte. Per tant, vull dir, és una evidentment una mala notícia, però que posa en relleu una bona notícia, eh? Hem recuperat i els peixos, ara hem de procurar que no els matem cíclicament de tant en tant.
Exacte, de fet.
No,
de fet ja s'han trobat doncs, una millora molt gran tant a nivell de fauna hídrica, dels peixos que viuen al riu, com de fins i tot llúdrigues i ocells que s'alimenten d'aquest doncs, ecosistema, en el qual la millora és real i l'hem de valorar molt. El que succeeix és que, com dic, hi ha puntualment d'abocament. La que hem parlat amb ell és també que podia ser d'aigua fecal, d'alguna causa de les pluges fa un parell de dies, però i que hagués vingut molts de més amunt. És possible que vinguin més amunt d'aigua amunt. Però, clar, fins que no s'investigui no trobaran el que ha passat o si han mort intoxicats, diguéssim, o per un excés d'aigua fecal. Ja veurem.
Doncs, en tot cas, quan ho sapiguem, ho explicarem. Jaume Grau, moltíssimes gràcies. Bona feina, que vagi molt bé.
A vosaltres, gràcies.
A reveure. A tu, Ivan, t'agraden les sensacions fortes? T'agrada l'aventura? T'agrada provar noves disciplines?
A mi, depèn de què et refereixis, m'agrada, i depèn de què et refereixis, no m'agrada. Ja veurem.
Va, t'ho explico. Imagina't volar per damunt del mar, propulsat per un xorro. Com els dolents de les pel·lícules de Marvel,
exacte,
una mica, saps?
Sí,
de les pel·lícules de Marvel. Pues això és el que et proposo. T'ho explico i després em dius, vale?
Perfecte.
Vinga.
El Far, amb Josep Maria Cano.
Perquè recordo alguns còmics de Superman que el dolent, Lex Luthor, en algun d'aquests còmics apareixia precisament volant per damunt del mar, propulsat per una mena de tubs i de canonades que feien, doncs, això, no? Semblar aquesta aparença d'ésser superior. Jo no dic que els que ho facin siguin com Lex Luthor, uns malvats, però sí que hi ha molta gent que pot jugar a ser-ho perquè ara mateix la tecnologia i la ciència ho permet. I no només ho permet, sinó que, a més, es considera disciplina esportiva. Cristina.
Doncs sí, precisament estàs parlant del flyboard, eh? I des del que volem parlar avui, jo crec que molta gent té ganes de volar, és un somni que crec que té moltes persones, i doncs mira, practicant aquest esport, doncs potser ho podem aconseguir. Si et sembla, en parlem amb el propietari de les Dive, l'Estartic, que és en Miquel Cladera. Bona tarda, Miquel.
Hola, bona tarda.
És possible, doncs, volar per sobre el mar, eh?
Hem fet somni
realitat.
Sí,
és un esport molt recent, té pocs anyets, però que realment s'està ja promocionant molt i està agradant molt a nivell internacional.
Sí, sí, és un esport que va sortir fa, doncs, diria que menys de 10 anys, i nosaltres ja fa com 6 anys o així que l'estem promocionant, i cada vegada doncs, hi ha més gent que ens ve a veure per volar per sobre de l'aigua.
En Josep Maria ha fet així una mica a nivell còmic, eh?
Com
funciona? Explica'ns
com funciona.
A mi m'agrada
més Iron Man que Lex Luthor, eh? Sembla més Iron Man.
Molt bé, també és veritat.
Sí, sí.
Explica'ns, com funciona el flyboard?
Doncs mira, aquest aparell al final és una planxa que et poses en els peus i porta uns xorros d'aigua, que és el que et propulsa. I aquests xorros d'aigua venen de la turbina d'una moto, que és on va connectat aquest dispositiu. Aleshores, hi ha un tub que va des de la turbina de la moto fins als peus on tens la planxa,
sí.
I diguem que tota la potència de la turbina de la moto va als teus peus. Per tant, si la moto té 155 cavalls de potència, com és el nostre cas, doncs portes 155 cavalls en els teus peus per volar per sobre de l'aigua.
Carai, i això en el moment en què et dona l'impuls, realment aquí has de tenir concentració, equilibri, perquè
sí.
pot ser perillós.
Sí, no, és bastant més fàcil del que sembla. Tothom es pensa que ostres, clar, quan ho veus a les fotos, dius, això és molt complicat i aguantar l'equilibri serà impossible. I en realitat, no, normalment la gent que ens ve a veure té una instrucció d'uns 5 minuts o així, i que és el que li costa començar a volar. I sí, al començament caus una miqueta, aixeques, caus a l'aigua, per tant, no fa mal, i en 5 minutets normalment la gent ja està volant.
Per tant, anem amb una moto aquàtica connectada,
sí.
Connectem, anem amunt, equilibri
anem amunt.
Per aguantar-nos bé,
exacte.
I a partir d'aquí, aquesta planxa entenc doncs, que també molt ben acondicionada, perquè clar, òbviament, de tant en tant vas caient a l'aigua.
Sí, caus a l'aigua, però com que és tu, doncs no et fas mal. De totes formes, hi ha un instructor sempre, que és el que està a la moto d'aigua, que és el que et proporciona l'empenta, diguem, el gas. Val? Per tant, no controles tu controles l'equilibri, però no controles la potència de l'aparell. És un instructor el que s'encarrega de donar-te aquesta potència. Ho fa pues, bueno, amb seguretat, són gent titulada, sí. I que saben com s'han de fer.
Clar, aquesta és la qüestió que et anava a dir. Aquí hi ha d'haver una entesa perfecta entre qui està a la moto i el que està volant. Perquè com sí. El de la moto li foti puny, el que està volant pot sortir... Sí. No volant, no. En òrbita.
Sí, sí, exactament. Per això la gent que s'encarrega de donar aquest cas, de portar aquesta activitat, doncs són gent titulada, amb experiència, i que doncs, bueno, ja només de veure com es comporta la persona doncs ja sap bueno, quina potència l'ha de donar i com, quan ha de tallar gas, quan ha de donar gas. I bueno, és una tècnica, eh? No és una cosa que es pugui fer així de dir, va, vaig a provar i vaig a fer pujar algú. Fa falta un entrenament i és important tenir una persona al costat que sàpiga el que està fent.
Hi ha aquí qüestions o imatges que hem vist tots, no? Per una banda, la imatge d'algú que va movent-se pel mar, no? Amb aquesta cosa, desplaçant-se, però també hi ha la imatge de la gent que es dedica a fer giragonses, no? Ara fa que si tombarelles, sí. Que si girs, que si loopings, que si no sé què. Sí. Aquí, això sí ja és més fotut.
Clar, això és el que ens agradaria fer a tots... però que ja que costa una
miqueta... No, no et pensis, eh? Jo sóc més dels de córrer. A mi jo em marejo fàcil, ja t'ho dic, també.
Bueno, això és més complicat, eh? Si una cosa és aixecar-te, hi ha un parell de trucs que són relativament fàcils, com fer una miqueta de voltes sobre el teu eix o fer el dofí, que li diem, que és anar entrant i sortint de l'aigua. Ara, ja fer tombarelles i figures així ja costa una miqueta més. Aquí fa falta una miqueta d'experiència.
Això és, ara és un esport. Esport en el sentit de, com per entendre'ns, com el snowboard, és a dir, qui fa més preciositats, per entendre'ns, o qui és més preciosista en l'utilització d'aquest estri? És, bueno, és per aquí l'esport?
Són coses no? Bastant diferents. Sí que és veritat que tenen algunes similituds, com que portes la planxa lligada als peus, i d'alguna forma, doncs, bueno, la gent que... És cert que hem detectat que la gent que ens diu que està acostumada a fer snow, doncs li resulta més fàcil començar, però, bueno, al final... suposo que amb el snow fa més anys que es fa, que es practica, hi ha més gent que ho coneix i bueno, hi ha com més facilitat, la gent està més entrenada, diguem. En canvi, un flyboard doncs, no és una cosa que tothom pugui tenir en el seu garatge de casa i, per tant, no pots fer-lo servir tan assiduament i, per tant, aprendre a fer figures suposo que és més complicat. Per tant, jo crec que aquí el snowboard porta una miqueta d'avantatge.
Dius, no és un aparell que pugui tenir la gent a l'aparcament de casa, entre altres coses perquè cal la moto, és a dir...
Bueno, per tant, tenir el flyboard i la moto, sí.
Clar, sí, les dues coses, una moto d'aigua i després
tot
el mecanisme.
Sí, exactament.
El mecanisme en si mateix, tecnologia no en té cap. És uns tubs i està.
Sí, en realitat, la tecnologia la posa la moto. El flyboard en si és, diguem, una conducció pensada de forma que faci que t'aixequis, però no té turbines a dins ni cap mecanisme, és simplement una redirecció.
Aquí, a quina ment perversa s'hi va acudir això? És a dir, qui va ser el psicòpata que va inventar això?
L'inventor, com a mínim, del flyboard que coneixem avui en dia és un noi francès que es diu Zapata i és el que va inventar això i ho va popularitzar, el que va treure al mercat.
El nostre mar és idoni per fer això? És a dir, hi ha mars on es pot fer i mars que no, o mars més propicis que d'altres?
A veure, com més tranquil sigui el mar, millor. Perquè, òbviament, això, com que has de tenir una moto que està parada al teu costat i que t'has d'aixecar i has d'aguantar l'equilibri, clar, un cop estàs volant és més fàcil, però quan estàs estirat a l'aigua o que estàs intentant sortir, si hi ha onades es complica tot. Aleshores, doncs, mars que siguin tranquils, òbviament, és molt més fàcil. El Mediterrani o les costes que tenim nosaltres, aquí a la Costa Brava, doncs, bueno, ara l'estiu és una època molt bona perquè normalment tenim mars bastant tranquils, sobretot al matí. A l'hivern es complica una mica, no? però bueno, ara l'estiu normalment és un lloc molt, molt idoni per fer-ho.
La roba, és a dir, el que has de portar... és que estic veient per aquí imatges, he anat a buscar imatges per anar... Vale, jo aquí a les imatges hi ha de tot. Gent que porta casc, gent que no en porta,
bueno,
gent
casc
que va amb neoprè...
Sí.
El cas que
és obligatori, s'ha de portar, perquè si, com t'he dit abans, pots anar entrant i sortint de l'aigua, pots tirar-te de cap i anar fent figures com el dofí. Clar, si calcules malament i entres massa i et dones amb el terra, doncs és convenient que portis casc. Aleshores, no és... Sempre ho fem en llocs que hi ha molta profunditat, però al final és una exageració, però s'ha de portar casc. I a més, no sé, pot haver qualsevol errada humana que la persona caigui. Portar el casc és indispensable.
Clar, mira, ara mateix estic veient la fotografia d'una noia que va en biquini, no deu ser casual, ni la fotografia ni el biquini, i ni porta casc, ni porta re, ni porta casc, ni porta neoprè.
Segurament
va
deu ser una foto
amb
promocional.
Amb el biquini sí. I per... Ja, però ara aquesta noia, que és una foto, per tant està quieta, però es fuma una castanya i pot prendre molt de mal, no? És a dir,
bueno, no té per què, esport... perquè al final està caient
no,
aigua.
Eh?
Si no cau malament, és el que deies, al final... Tot és per prevenir i és un esport molt segur que és molt difícil que et facis mal, però bueno, hi ha coses que són necessàries. El neoprè no és necessari per seguretat, és un tema tèrmic, diguem. Pot fer-ho perfectament en biquini. Una altra cosa és que no el perdi, perquè com que vas entrant i sortint de l'aigua, doncs és relativament fàcil perdre el biquini o el banyador. Per això també molta gent es posa el
ben
neoprè.
Ben
però,
sí?
però el casc, bueno... com anar amb moto, no? No té per què mai passar res, però si caus, doncs bueno.
La idea vas entrant i sortint de l'aigua, clar, és que tots tenim el concepte de xorro amunt i vinga, la, i tot per dalt. No és així.
Bueno, no és així. Totes les fotos sempre són a l'aire i realment, doncs, bueno, la gràcia del flyboard és volar, però, home, quan et diuen que pots començar a fer figuretes i entrar i sortir de l'aigua i que sembli que fas un dofí, no? Que vas saltant i entrant i saltant i entrant, doncs, home, és xulo. És molt divertit.
Per tant, ens quedem amb l'anècdota, però en realitat aquí darrere hi ha... Físicament s'ha d'estar fort o no? És a dir...
No,
no
s'ha d'estar fort,
molt...
però cansa molt. Vull dir, estiguis com estiguis físicament, t'exigirà, diguem, en funció de la teva condició. I acabaràs cansat, segur.
De cames, sobretot.
De tot.
De tot.
De tot.
Però realment la sensació un cop allà dalt ha de ser increïble.
Sí, la sensació és espectacular, sí. Perquè a més és que no pots comparar-ho amb altra sensació més coneguda, diguem, o més assídua, perquè no n'hi és. Doncs sí, està volant per sobre de l'aigua, empujat per uns xorros que tiren cap amunt, doncs home, és diferent. Mm-hmm. És diferent i molt xurro i molta adrenalina.
I de peus vas lligat?
Sí, vas lligat amb unes botes que són molt semblants a les botes de Snow.
Sí?
Bueno, més que les botes de Snow, les botes de Wake i això, però bueno, el concepte és similar.
Estem parlant amb en Miquel Cladera, que és propietari de Last Dive, aquesta empresa que ofereix aquesta disciplina esportiva a la zona de l'Empordà. Deixem anar a una altra zona del país i saludar el Christopher Montero, que és propietari de X-Wave a Cambrils, que és algú que fa el mateix, el dels xorros i la gent volant. Christopher, bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda.
Com estàs?
Pues molt bé, molt bé. Ara estava escoltant una miqueta el que deia del tema del flyboard i bueno, tota la raó. Nosaltres vam començar farà ja, pues, aquest és el setè any, i bueno, és el que deia ell, no? La gent ho tenia com a un esport de risc, complicat, però bueno, gràcies al feedback que ha fet la gent, als comentaris que ens han deixat al TripAdvisor, pues bueno, hem arribat a un públic familiar, no? No el típic client que busca sensacions fortes, pues ve ara ve el pare, ve la mare, amb els fills, ho passen tots genials, i surten molt contents.
Aquest és una mica l'objectiu, o sigui, t'ho pregunto a Christopher i després que m'ho expliqui a Miquel, però l'objectiu era una mica aquest, és a dir, treure-li l'estigma de ser esport de risc o esport per joves, per entendre'ns, desviar-lo, encaminar-lo cap al públic més familiar?
Exacte, sí, aquest era l'objectiu, perquè estava molt limitat i, bueno, arrel de gent que ha hagut practicant l'esport i ha anat parlant, doncs és el que et deia, no? És un esport que el màxim que et pots fer és un planxat a l'aigua, estàs en mans del monitor totalment, vull dir, la gent es pensa que es donarà la potència ella mateixa, no, és el monitor, no? Constantment qui et fica primer un metre, tu vas tantejant una miqueta, punta, taló, pujant, baixant, llavors, pues, si el monitor veu que se't dona bé, pues, et va pujant una miqueta més.
Miquel, vosaltres també, sí. Públic familiar?
Sí, la veritat és que té tota la raó. El que passa és que potser podem jugar una mica amb les dues vessants, no? És a dir, quan et ve un públic més familiar, que potser no és tan enèrgic, diguem, doncs al final és l'instructor el que regula la potència i el que et dona el nivell d'adrenalina, diguem, i en canvi si ve una persona doncs, bueno, que té més ganes d'això, d'un esport més extrem, més, amb més adrenalina, doncs ho modularà d'una altra forma perquè tingui aquesta potència. Per tant, a mi tampoc no m'agradaria treure-li el punt aquest d'esport extrem jove, de perillosa adrenalina, diguem-li així, perquè també pot ser, però podem adaptar a persones pues, que no són aquest perfil i volen una cosa molt més tranquil·la, es pot fer perfectament.
A partir de quina edat ho feu? Perquè ara parlem de públic familiar i he pensat, ostres, ara imagina't que agafo un cap de setmana i va, doncs anem amb nanos. A partir de quina edat
16 anys.
Es pot fer? 16, sí. 16 anys?
És un tema normatiu.
Sí, per la llei és igual per tothom, sí. Eh? Mm-hmm. I fins quina edat?
Bueno, aquí no t'ho sé dir, fins que la persona digui que no vol fer-ho. No.
A veure, Christopher, quin és el més gran que has tingut?
Mira, jo el més gran que he tingut és de 67 anys, una dona.
Ostres, i què? Com et vas quedar quan va arribar Hola, quiero volar?
Bueno, pues em vaig quedar una mica sorprès, però la veritat és que ho va fer molt bé. És el que deia abans. És bueno, el que deia el Miquel també, no? Que no li hem de treure aquest esport extrem, perquè pot ser molt, molt, molt extrem, però també ho pot fer qualsevol persona sense ser tan extrem. Llavors, pues bueno, aquí tenim això, no? Pues una persona de 67 anys que arriba i ho fa genial i s'ho passa pues molt bé.
I tu, Miquel?
Sí, nosaltres també hem tingut alguna persona de més de 60 anys, no sé dir-te exactament l'edat perquè no ho recordo, però també recordo tenir una dona, com diu el Christopher, també de més de 60 anys i fer unes volades molt maques.
És a dir, que ningú es quedi a casa, que ningú s'ho miri, sinó que tothom miri de participar i miri de prendre-hi partit, perquè serà la manera de passar-s'ho bé. Té evolució? És a dir, molts esports, sobretot esports que utilitzen tecnologia, com és aquest, no? La tecnologia dels tubs i les motos i tal, tenen una segona evolució, no? Aquest és el cas? És a dir, creieu que això és temporal i que caminarà cap a una altra manera d'expressar-se?
Bueno, de fet, ja ha estat evolucionant. Des del primer Flyboard que vam comprar al Flyboard d'ara, ha canviat moltíssim, des de trucs que es poden fer que abans no es podien fer. I a banda del Flyboard tenim també diguem, més serveis, no? Que és arrel del Flyboard ha sortit el que és l'Overboard, que és el mateix però amb una taula que vas volant. Ha sortit el Flyride, que és una moto d'aigua que vola. Vull dir, amb aquest món hi han com tres o quatre aparells, diguem, que han anat fabricant en aquests 7 anys. I per el que veiem no para d'evolucionar, la veritat.
Altra cosa és que la gent de moment ho demandi, no? És a dir, ens hem quedat...
Exacte, ara el que més demanda té és el Flyboard. L'altre pues, és estar ara una mica com va començar el Flyboard, no? Que no s'ha fet publicitat, la gent no ho coneix, i bueno, ara és el que diem, ara estem amb el Flyboard.
Veig que la gràcia és volar, eh? El que mola és... Fins a quants metres pot volar un Flyboard?
Cara a la llei, cara al client, màxim són 4 metres, si no recordo malament. Cara a un particular, pues, bueno, jo he arribat a estar pues, fins a 13-14 metres.
Hola, Déu-n'hi-do. Hi ha tant de tubo, saps?
Sí, bueno, hi ha dos tipus de mangueres, està la de 18 i està la de 23 actualment. Sí? Llavors, pues, bueno, amb una moto d'aigua potent, pues, contra més potent la moto d'aigua, pues, més puges.
Es fa en zones, suposo que allunyades o una mica separades on la gent es banya, no? És a dir, es fa
a l'interior. Sí, sempre darrere de boies. Diguem que hi ha marcat un límit de boies, no?, que és la zona de bany, i a partir d'aquestes boies cap al mar, pues, cap endintre, pues, és on fem l'activitat.
Christopher, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat. Si anem cap a Cambrils, ens hi apropem un dia. Que vagi molt bé.
Molt bé, i tant, us esperem.
Cuida't, fins després. A reveure.
Adéu.
A l'Estartit també ho feu igual, Miquel? És a dir, darrere de boies.
Sí, per suposat. Ja ha delimitat el camp de banyistes i sempre s'ha de fer l'activitat darrere del camp de banyistes, a mar obert.
I suposo que quan la gent ho veu, deu al·lucinar, no? És
sí,
a dir,
clar.
Els que estan allà,
la persa que la limitació de banyistes està a 200 metres, 200 metres és molt poc, vull dir, es veu perfectament des de la platja i clar, és un espectacle. Cada vegada que sortim, la gent s'ho mira des de la platja i bueno, al·lucina molt.
Tu també has estat a 10, 12 o 15?
Sí, també he estat, sí. Sí.
Però és una castanya des d'allà, tu diràs missa, però una castanya des d'allà és una castanya guapa, eh?
Precisament per això, pels clients no podem pujar més de 4 metres, perquè si cau un client de més de 4 metres, fos una miqueta de mal, però 4 està molt controlat. De totes formes, quan no ho has fet mai, 4 metres sembla molt, eh? Quan veus l'aigua des de 4 metres, fa una mica impressió.
No, i 40 centímetres. Quan allò es comença a aixecar i tu no ho domines, jo et dic que jo, bueno, alguns 40 centímetres ja ens sembla, vamos, una eternitat.
Saps sí, hi ha alguns que demanen més, puja més. Dius, no, més. No et pujo, que em caiguis.
Te quedes aquí, saps? Sí, la propera vegada. Mitja horeta, no? Dura l'activitat?
Bueno, depèn, pots contractar mitja hora, una hora. De fet, això s'ha de mandar al client.
Vale. Doncs escolta'm, en tot cas, quan ens apropem per l'Estartit, ens aproparem cap a les dives i ho provarem.
Genial.
Miquel, ha estat un plaer conversar amb tu aquesta tarda i conèixer el flyboard, aquesta disciplina esportiva ja no nova, però sí poc coneguda pel gran públic. No?
Gràcies a vosaltres, un plaer estar aquí avui amb vosaltres i bueno, gràcies per la difusió també.
A vosaltres, i molt bé, moltíssimes gràcies. Bon Cristina, ja ho saps, la propera vegada tu, eh?
Jo me n'hi vaig, que jo volar ha sigut el meu somni de tota la vida.
Sí, sí. Però no 4, no, 20. A tu et pujarem a 20,
sí,
saps?
Sí, i que no vuelva, no?
Des d'allà dalt. No, dona, no, que vuelva. De golpe. Bum, saps? No, va, no. Gràcies, Cristina, que vagi bé.
Bé, fins demà.
Cuida't, fins demà, a reveure. I així posem punt i final al programa d'avui, volant se'ns ha passat el programa, aquestes 3 hores de ràdio que hem compartit plegats des de les 4 i fins ara que són les 7. Gràcies per haver-nos acompanyat. Demà hi tornem, però, A reveure.
Segueix la llum del far.
És única. No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
En un món que t'agrada. Saps que sóc i que no vas a fer sol i sóc perquè ens en surt.
Ajudeu-me que tinc ganes, ajudeu-me.
Cuida'm de tu.
Ajudeu-me que tinc ganes de pensar. Però com que jo no en sé, si em doneu la volta ho seguiré.
Demà al matí vindràs a mi, la sap en dir.
La veïna s'ha avorrit, finalment del seu marit. Ha sortit per aquella porta i mai més li farà llit. El porter del meu veïnat, com que també està avorrit, s'ha comprat pinzells i teles, pinta quadres d'amagat. L'Òscar també està avorrit de veure-la i no actuar. Fins avui que ha decidit atacar-la disfressat de Superman. Fa un any jo avorrit a una habitació d'hotel, per això em vaig decidir a sortir per passejar, no sabent que en 10 minuts el meu destí podria canviar. En conèixer-te en aquell bus, fascinat pels teus ulls grans, treu-me de l'avorriment, treu-me de l'avorriment. Treu-me de l'avorriment. vages tan avorrits. Un dissabte ben...
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Bona tarda, són les 7.